Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui dos debats polítics importants sobre la taula. A les 10 al Parlament de Catalunya el primer debat de política general amb el govern d'Esquerra Republicana en solitari. El segon, al Congrés dels Diputats a les 12 del migdia amb un debat d'investidura amb Alberto Núñez Feijóo com a candidat. Uns debats que haurien de servir primordialment com a eines de país davant les problemàtiques d'una societat que ja fa massa temps que les veu caure de tots colors. Encariment dels preus de consum, encariment abusiu de l'habitatge quan no desnonaments, precarietat laboral, restriccions de sequera, turisme incontrolat o canvi climàtic. I tot recau sobre els mateixos conformismes d'anar votant cada 4 anys i qui dia passa any empeny. Dic uns debats que haurien de servir perquè és evident que tot plegat, com sovint, es tornarà a convertir en un gran escenari per grans mítings electorals destinats al gran públic. Nosaltres, des de la caravana, ho seguirem tot plegat, no fos cas que hagués de llançar aquest editorial a la brossa. Però, mentrestant, i com diuen els de la calòrica, que, per cert, avui passen per als micròfons d'aquest programa, Le Congrès ne marche pas. Són les 8 i un minut. I qui pujarà a la caravana un dia com avui? Núria Ros, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui a la caravana parlarem de les agressions sexuals on tant agressors com la víctima són menors d'edat i que han anat en increment en els últims mesos. Ho analitzarem tot plegat amb el catedràtic en psicologia forense de la UB, Antonio Andrés Pueyo. Un dia en el que també ens fixarem en la campanya de vacunació a les residències i ho farem amb Cinta Pascual. Ella és presidenta de les patronals de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. A les 10 del matí, un dia més, ens visita Xavier Pujades, doctor en Història i professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Perseguim la nostra particular ruta de la seda. Cap a 10:45, Montserrat Lamu, Ferran Serra i Eva Vives ens ajudaran a analitzar l'actualitat des del punt de vista de la gent gran. A 10:45, plat fort de cultura, perquè avui en aquest programa la Calòrica ens presenta el seu últim espectacle, que atenció, va deixar sense entrades a molta gent abans inclús de la seva estrena. En parlarem de tot plegat amb el director Israel Solà, l'escenògrafa Viviana Puig de Fàbregas i l'actor Xavier Francesc. I un dia més a la caravana farem la parada solidària. Avui ens visitarà Miquel Vila, ell és vicepresident de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur. A 12:45 també obrirem les portes de la consulta a l'Espai Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde i parlarem de moda com cada dimarts amb la dissenyadora de moda Inés Farrés. També descobrirem l'última casa de Barcelona on va viure Picasso amb la Girocleta i acabarem programa, com sempre, amb Rafa Sanahuja i el Bona Vesprada.
3 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Alberto Núñez Feijóo s'enfronta avui a la seva primera investidura per ser president del govern espanyol. Si res no canvia, no prosperarà perquè li falten 4 vots.
I per això des del Partit Popular continuen apel·lant els diputats del PSOE, contraris a l'amnistia, perquè canviïn el seu sentit del vot i aconseguir així que hi hagi un gir d'última hora. Des de la Moncloa donen per fet que es podrà repetir el govern progressista de coalició.
I dues hores abans haurà començat al Parlament el debat de política general. La sessió l'obrirà, com és habitual, el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Aragonès parlarà sobre el compliment del pla de govern i la resolució del conflicte polític amb l'Estat. Parlarà, entre d'altres, també de com resoldre el conflicte polític amb l'amnistia i l'autodeterminació com a línies vermelles per Esquerra.
Tot plegat que ho anirem seguint des d'aquest programa. Mentrestant, mig miler de docents es planteja denunciar al Departament d'Educació per les irregularitats que creuen que hi ha hagut en les oposicions convocades per estabilitzar les plantilles de docents.
Denuncien que en alguns tribunals han aprovat el 90% dels que s'han presentat i en d'altres han suspès més de la meitat dels docents que s'avaluen. Més de 8.400 aspirants han presentat una reclamació.
I pugen un 14% els menors condemnats al 2022 per delictes sexuals a Espanya. Van ser uns 500 i se'ls relaciona amb més de 600 fets delictius.
Pràcticament tots els condemnats són homes. 6 de cada 10 fets delictius d'aquests menors van ser agressions i abusos sexuals a nenes menors de 16 anys.
A la Lliga de Futbol avui juga el Barça 2:15 de la nit contra el Mallorca amb l'objectiu posat als 3 punts. Ana Closa, bon dia.
Bon dia, sí, perquè si els blaugranes superen els mallorquins es posarien líders en solitari a l'espera del que faci demà el Girona i el Madrid. El partit d'avui no hi serà Pedri, que continua recuperant-se de la lesió, ni tampoc De Jong, que ahir se'l va veure en crosses a l'entrenament.
I l'Espanyol, en canvi, perd l'oportunitat de posar-se líder de segona.
Els blanquiblaus perden per la mínima a Tenerife i cauen a la quarta posició de la classificació després de no aprofitar la derrota del Saragossa-Galícia. Els aragonesos són els qui continuen regnant a segona.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Doncs d'un matrimoni que ha estat indemnitzat amb més de 1.000 euros després que el passat mes de juny, en un vol direcció a Singapur, s'haguessin de canviar de seients, atenció, Joan Trias, a causa dels pets continuats d'un gos.
No m'ho puc creure.
Sí, creu-t'ho, creu-t'ho.
Els vols de... En fi...
No, i atenció, perquè el matrimoni ja ha decidit què en farà dels diners de la indemnització i no t'ho esperes, no?
Volare, que deia aquell. Gairebé 6 minuts que passen de les 8, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, doncs a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada amb ambient fresc o directament fred, però el centre del dia contrastarà perquè les màximes avui se situaran entre els 25 i els 30 graus. Ara mateix, temperatures de 10 a 15 graus a molts punts de l'interior del prelitoral, per sota dels 20 a la costa i al voltant dels 10 graus a les comarques del Pirineu. A Barcelona tenim entre 19 i 20 graus, hi ha 19 graus també a Tarragona, 15 graus a Lleida i només 12 graus a Girona. Al centre del dia ja diem que farà una mica de calor, amb un dia esplèndid, amb molt de sol, només aquesta tarda amb alguns núvols alts. I el que estem explicant per avui dimarts és vàlid per dimecres, per dijous, per divendres i també pel cap de setmana. I això sí, les temperatures encara poden pujar una mica més al centre del dia, però compte que a les nits i primeres hores del matí l'ambient serà fresc o fred.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. S'ha complicat molt la circulació a l'A2 amb dues incidències en trams complicats. Una avaria que talla un carril en sentit Lleida, Sant Feliu de Llobregat, i hi ha 4 quilòmetres des de Cornellà, i un accident també per la zona de Sant Feliu, però en sentit est, que complica tot el tram habitual des de Sant Andreu de la Barca, i hi ha més d'11 quilòmetres de congestió. A banda, també parlem de molta congestió avui, especialment a la Ronda Litoral, perquè hi ha hagut encara un altre accident a l'accés amb la C58 i la C33, per tant, molta congestió des de Sant Adrià del Besòs en sentit nord, passant per aquest nus de la Trinitat, i també afecta això a la Ronda de Dalt en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Aquí també li donem el bon dia a Rafa Sanauja. Rafa, què tal? Bon dia.
Hola, hola.
I a qui més li donem el bon dia?
Mira, bon dia pel gran Martin Scorsese que, atenció, torna a la càrrega contra els superherois. Silvestri, autor d'aquesta fanfarria meravellosa,
sí.
De Los Vengadores. Doncs el director d'Obres Mestres com Taxi Driver i Uno de los Nuestros, de Selles Prominents, torna a carregar contra Marvel i les franquícies, ha dit textualment, el cinema de superherois és un perill per la nostra cultura. Tota una generació creu que el cinema és només això. No ens hem de rendir, cal lluitar, hem de salvar el cine, ha dit Martin Scorsese.
No és només això, però també és això, no?
Bueno, sí, jo estic d'acord. A més, estic d'acord amb el que dius tu. I amb el que diu ell també una mica. A més, ha dit que només pot salvar el cinema Christopher Nolan.
També estic d'acord.
Només pot salvar-lo Christopher Nolan. A veure, jo sóc fan del bon cinema palomitero, de superherois i d'aventures, però sincerament crec que té una mica de raó que el cinema és molt més i que les noves generacions, obnubilades per Marvel, ho ignoren una mica. Doncs res, que ben dit per mi i bon dia, Martin Scorsese.
Estem d'acord, o sigui, tu estàs d'acord amb mi, jo estic d'acord amb tu i els dos estem d'acord amb Martin Scorsese.
Exacte, aquesta és la
sí.
La lògica
seria
que hem de seguir.
Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs mira, vitamines als fisioterapeutes de Barcelona i Rodalies, que tindran molta feina avui i que es lucraran, sens dubte, a causa dels colls malparats dels milers de persones que ahir van decidir seguir el piro musical de la Mercè.
Mira, sí, pues,
una pausa.
Vols que et digui una cosa?
Jo vaig anar ahir al Piro Musical amb...
I tens torticolis. Ho
sabíeu que en tenia ahir abans d'entrar a l'estudi.
I has, se t'ha curat?
I se'm va curar. I avui ja no en tinc tant.
M'he fet una miqueta de mal, eh? Ho he de dir,
A banda del...
mirar el cel durant mitja hora.
A banda de l'estrany cas de Xavi Toscano, jo crec que, en fi, tot molt maco, mitja hora allà amb el coll forçat mirant la llum i el color, doncs això és contractura avui pràcticament segura, excepte en el cas de Xavi Toscano, que s'ha curat. Per tant, amics fisios, prepareu-vos per rebre avui ordres de gent molt feliços pel biscuit, però molt fastiguejats per la part del coll.
Ara que en Rafa deia molt maco i aprofitant que en Xavi Toscano també hi era com servidor, què et va semblar tu, el Piro Musical?
Doncs pues mira, molt diferent i molt...
Molt sonar, eh?
I molt bèstia. Sí, és el que vaig dir, només faltaven quatre barres allà perquè servissin.
Quatre barres, gent amb ulleres de sol.
Gent amb ulleres de sol.
I una mica de...
Vestits extravagants.
L'absència d'aigua a la font, això va des...
No, va estar molt bé, perquè van tirar com unes flames
De... De foc.
De foc.
Per tant, van jugar també una mica. Bé, doncs bé.
No, està molt bé.
Val, doncs aquesta és la nostra valoració, no? Sí. Què més?
Aquí no li ha... Això dic jo, aquí no li arrencarà el cotxe.
A veure, sabem que hi ha gent, com ho diria, que així que fa un pronòstic es compleix tot el contrari, val? És una mena de do que té algunes persones i no sé si ho sabeu, però paradigma de tot això és Tomàs Roncero, val? Periodista del diari. Famós per les seves innumerables ficades de pota i prediccions fallides. Doncs bé, al fil del gran inici de temporada del Girona, ahir no se li va acudir res més que publicar un tuit que deia: "Por cierto, impresionante el trabajo de Michel en el Girona, un entrenador excepcional." I, és clar, una allau de respostes de persones preocupades per aquestes paraules de Roncero van inundar les xarxes, perquè, seguint la lògica, el més normal és que a partir d'aquí el Girona no toqui ja ni quarts ni hores i se'n vagi tot a Norris, no? Aquesta seria la resposta de la naturalesa normal. Ha dit Roncero que anirà bé? Doncs anirà malament. És fàcil que amb aquestes males vibracions no li arranque tampoc el cotxe al bot en Tomàs Roncero.
Ai, Déu meu. Gràcies, Rafa.
De res.
11 minuts que passen de les 8 del matí. Anem a l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
Us ho anem anunciant des de l'inici d'aquest programa. Aquest migdia a les 12 comença el Congrés, la sessió d'investidura del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sense que tingui el suport necessari per ser investit. Des del Partit Popular continuen apel·lant als diputats del PSOE contraris a l'amnistia perquè canviïn el sentit del seu vot i aconseguir que hi hagi un gir de darrera hora. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. El PP juga les seves últimes cartes i fa una darrera crida perquè els votants del PSOE que no estiguin d'acord amb l'amnistia els votin. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, apel·la a la consciència d'aquells diputats socialistes que no vulguin beneficiar els independentistes, tot i que nega que això sigui fer una crida al transfuguisme.
L'amnistia no iba en el programa electoral del Partido Socialista y, por tanto, estamos ante un fraude. Nosotros no estamos apelando al transfugismo, como dice Pedro Sánchez, por la mañana, por la tarde y por la noche. Nosotros lo que estamos denunciando es un gran fraude a sus propios electores y apelamos a las conciencias.
La portaveu del Govern espanyol en funcions, Isabel Rodríguez, pensa que la sessió d'aquesta setmana és una pèrdua de temps i que només és un simple tràmit per complir amb l'encàrrec del rei.
Tiene que acudir a esa investidura, tiene que cumplir con el mandato de su majestad el rey y tiene que certificar, a ver si de una vez por todas ya es consciente, de que no tiene una mayoría suficiente para gobernar este país.
A la primera votació de dimecres, Feijóo necessitaria majoria absoluta. A la de divendres, en canvi, només majoria simple. Per això necessitaria que quatre diputats del PSOE hi votessin a favor.
Precisament des de Moncloa, que donen per fet que es podrà repetir el govern de coalició. De fet, ja hi comença a haver-hi aquest intercanvi de propostes entre els grups negociadors de l'amnistia, Judit.
Des d'Esquerra fa dies que donen per fet a una amnistia i ara ja diuen que es troben en una fase més avançada de la negociació i que ja hi ha intercanvi de documents entre les diferents parts. Ho assegura la portaveu dels republicans, Raquel Sans.
Corren documents i comencem ja, podríem dir, en la fase més tècnica d'aquesta part de l'amnistia.
Ara bé, des del partit no concreten si aquests documents s'intercanvien entre els quatre partits interessats, el PSOE, Sumar, Esquerra i Junts, o si només hi ha intercanvi entre alguns d'ells, com podria ser entre republicans i Sumar. Amb tota aquesta maquinària en marxa, des dels comuns demanen paciència a Junts per si finalment l'amnistia no pot aprovar-se abans d'una possible investidura de Pedro Sánchez. És Joan Mena, el portaveu de la formació a Catalunya.
Que aquesta voluntat de judicialitzar la política està present i, per tant, estic convençut que al final trobarem la millor fórmula perquè això sigui possible, no? Però això és evident que requereix i que necessita d'un temps per poder fer madurar les coses i estem en aquest moment.
El rellotge corre i s'esgota les possibilitats que una amnistia pugui aprovar-se abans d'una hipotètica investidura de Pedro Sánchez.
Gràcies, Judit. I la primera sessió del debat d'investidura començarà al Congrés dels Diputats avui a les 12 del migdia i ho farà amb el discurs precisament del candidat Núñez Feijóo.
Feijóo intervindrà sense límit de temps i després ja serà el torn de la resta de grups parlamentaris. Demà dimecres es farà la primera votació en què Feijóo necessitarà tenir majoria, és a dir, 176 vots, que per ara no els té si no aconsegueix aquesta majoria absoluta. 48 hores després, és a dir, el divendres, hi haurà una segona votació on el candidat necessitaria aleshores majoria simple, és a dir, més vots a favors que en contra, que a hores d'ara tampoc els té.
I davant la previsió de la investidura de Feijóo que sigui fallida, el secretari general del Partit Popular, Santi Rodríguez, va dir ahir en els micròfons d'aquest programa que el partit acatarà el que decideixi avui el Congrés dels Diputats.
Si no guanyem la investidura, doncs, escolti'm, la vida segueix i seguirem en el paper en què ens toqui jugar, ja sigui a través d'unes noves eleccions o ja sigui amb una hipotètica investidura del candidat del Partit Socialista. Jo crec que el que és millor és que la investidura tiri endavant, la de demà. Si aquesta no sortís, doncs, òbviament, en les actuals circumstàncies en què el Partit Socialista té que negociar un govern, doncs, francament, sí, prefereixo que anem a eleccions.
I també en el cas que la investidura no prosperi, com sembla que serà, Santi Rodríguez està segur que Feijóo continuarà com a líder del partit.
Feijóo és líder del partit de fa un any i mig, s'ha presentat a unes eleccions i ha guanyat les eleccions. Per tant, no hi ha absolutament cap reproig que se li pugui fer i estic convençut que seguirà al capdavant del Partit Popular i, per descomptat, a les properes eleccions en el moment que sigui. I així ho ha expressat ell contínuament. Ell està disposat a arribar al govern d'Espanya aquesta setmana o aviat.
Molt, Rafa, algun reproig? Molt considerat de no tenir, sí, cap reproig amb Feijóo. Això està molt bé, no? És una persona considerada. No cal tenir reproches en aquesta vida. I després una pregunta, o sigui, si... No sou partidaris dels reproches?
Sí, sí, no, gens.
Mai. En principi, millor evitar-los. I després una pregunta, o sigui, si no surt la votació demà, es torna a repetir divendres i dijous què fan? Una pausa per la publicitat?
No.
En
principi...
Hi ha roda del rei, no?
Dijous s'entén que és el on Feijóo ha de buscar aquests quatre vots.
Ah, té 24 hores per intentar pressionar des del PSOE.
Si no, es dona com per fallida, el rei obre una altra ronda de consultes, sí, previsiblement serà Pedro Sánchez aquí li oferirà formar govern i tindrà temps fins al 27 de novembre. Si no, eleccions automàtiques, que serien el 14 de gener.
Sí. Què és? Què et sembla? Tota la informació...
No tinc, ho he explicat molt bé, no tinc cap reproig.
Exacte, és això. I dues hores abans que comenci el debat al Congrés, a les 10 del matí arrenca el Parlament de Catalunya el debat de política general que cada setembre dona el tret de sortida al nou curs polític. La sessió l'obrirà, com és habitual, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb un discurs que podria allargar-se durant més de dues hores i que estarà centrat en el compliment del pla de govern i la resolució del conflicte polític amb l'Estat.
La seva intervenció estarà centrada en tres blocs, com dèiem, el primer per treure pit d'aquest compliment del pla de govern, que segons fonts del Palau de la Generalitat situen en un compliment del 48%. El segon bloc estarà destinat a explicar quins són els objectius de futur i el tercer, centrat en com resoldre el conflicte polític amb Espanya, amb l'amnistia i l'autodeterminació com a línies vermelles, diuen per Esquerra.
Precisament un dels temes que es tractarà en el debat de política general serà el de l'extensió del val escolar. Aquest arribarà als alumnes d'ESO. El curs que ve serà de 70 euros per tothom, també per als de primària.
Aquest curs escolar, recordem que la mesura ja s'ha aplicat només per als estudiants de primària, per un valor de xec de 100 euros. Segons el govern, els 460.000 alumnes de primària de les escoles públiques i concertades s'hi sumaran a partir del curs que ve als 330.000 estudiants de secundària. Així doncs, arribarà un total de 790.000 alumnes a tota Catalunya. L'objectiu de l'executiu és universalitzar la mesura i calcula que suposarà un augment significatiu de la despesa de l'any anterior i s'arribarà ara fins als 55 milions d'euros.
I més temes polítics, perquè la Fiscalia General de l'Estat mantindrà l'independentisme classificat com a terrorisme nacional en la seva memòria anual, però en canvi exclourà en futures edicions els grups ecologistes que també formaven part d'aquesta classificació.
El fet que diverses entitats ecologistes figuressin en aquest epígraf a la memòria de l'any passat va aixecar polseguera i va portar protestes de diverses entitats com per exemple Greenpeace o Ecologistes en Acció. D'altra banda, la Fiscalia manté l'independentisme català a l'epígraf de terrorisme perquè, segons considera, hi ha, atenció, un moviment violent independentista català que el 2022 va produir 24 accions violentes i de sabotatge a Espanya.
I una trentena de membres de l'Assemblea de Representants del Consell per la República han criticat en una carta oberta les mesures unilaterals del govern de l'ENS, encapçalat per Carles Puigdemont i Toni Comín.
En aquesta carta, la trentena de membres s'ha preguntat per què sembla que l'Assemblea de Representants estigui esdevenint una molèstia per al govern. Aquesta qüestió ve a tomb per la proposta que Puigdemont va fer al finalitzar la legislatura actual del Consell de la República de substituir l'Assemblea per dos òrgans nous, un de representació dels consells locals i un altre que treballi en l'elaboració de la legislació republicana. La proposta de Puigdemont està ara sotmesa a debat i haurà de passar per una votació, els resultats dels quals es coneixeran a finals d'octubre.
D'altra banda, el Consell de Ministres, que s'ha avançat aquest dilluns per no coincidir amb el debat d'investidura de Feijóo, ha declarat l'Ebre zona greument afectada per emergències de protecció civil pels aiguats que van afectar sobretot l'Ametlla de Mar i el Canà a principis de mes.
La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, detallava així tots els col·lectius que podran demanar aquestes ajudes.
Van en régimen de ayudas para paliar esos daños personales, en régimen de ayudas para paliar los daños materiales en vivienda, en seres, establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. También comprende ayudas directas a personas físicas o jurídicas que han realizado acciones personales o de bienes durante las propias catástrofes y, como les recordaba, también destinados a las corporaciones locales para la recuperación de los espacios municipales que se hayan perdido como consecuencia de estos incidentes.
Rodríguez assegura que aquesta declaració s'ha aprovat per agilitzar i donar cobertura a les ajudes que ja ofereix la Generalitat. També ha recordat que en cas que no, que en aquest cas no hi entren les assegurances per als pagesos, que s'han de tramitar directament a través d'Agroseguro i del Ministeri d'Agricultura.
I més coses, perquè mig miler de docents es planteja denunciar al Departament d'Educació per les irregularitats que creuen que hi ha hagut en les oposicions convocades per estabilitzar les plantilles de mestres d'educació infantil i de primària, professors de secundària i formació professional. Ens ho explica tot plegat Pau Massip. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Tot just fa 10 dies que van conèixer les notes de les proves que van fer durant el mes de juliol, però veient la disparitat dels resultats, creuen que hi ha hagut irregularitats en alguns dels tribunals que avaluaven els docents que es presentaven per tenir una plaça de funcionari. Denuncien que en alguns tribunals han aprovat el 90% dels que s'han presentat. En canvi, en d'altres han suspès més de la meitat dels docents que s'avaluaven. Més de 8.400 aspirants han presentat una reclamació. Un dels opositors que denuncia les irregularitats al procés descriu en declaracions a Ràdio Estel aquesta situació.
Se suposa que els tribunals no han d'actuar mai de mala fe o per interès, no? El que passa que, clar, si tu modifiques una condició com aquesta, es pot corrompre. Si el sistema ho permet i és corrompible, doncs pot passar. I han detectat que hi ha casos que són extremadament sospitosos de que això pugui haver sigut així.
Aquest afectat, que prefereix no dir el nom per no perjudicar la seva situació, es refereix als canvis que va fer Educació al sistema. Les oposicions consisteixen en dues proves, un primer examen teòric i anònim, en què expliques per escrit un dels temes que s'examinen. La segona part és una exposició oral als tribunals. La diferència és que abans la primera part era eliminatòria, per tant, si no la superaves, quedaves fora de les oposicions. Ara, en canvi, ja no ho és, de manera que pots suspendre la primera part anònima i aprovar la segona part. El mateix col·lectiu, que ja concentra gairebé mig miler d'afectats, ha trobat vincles d'unió entre algunes persones que es presentaven a les oposicions i alguns membres dels tribunals. A més de presentar les reclamacions individuals, els docents ja s'estan organitzant per crear una plataforma d'afectats i estan en contacte amb advocats per veure quines vies poden emprendre.
Gràcies, Pau. I mig miler de menors van ser condemnats l'any passat per delictes sexuals a Espanya. La xifra és esgarrifosa perquè suposa un augment del 14% si es compara amb l'any anterior. En total, es van condemnar a Espanya més de 14.600 menors d'edat per diferents delictes.
En el cas dels delictes sexuals, segueix la tendència a l'alça detectada en anys anteriors. Els 500 menors condemnats se'l relaciona amb 636 delictes, 389 dels quals van ser agressions i abusos sexuals a menors de 16 anys. 134 casos més van ser abusos sexual i 27 agressió sexual, de les quals 4 es van considerar violacions. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, 8 de cada 10 dels menors condemnats eren de nacionalitat espanyola. Els menors no són els únics perpetradors d'aquests delictes. 3.200 majors de 18 anys van ser condemnats l'any passat per delictes sexuals.
A tot això, atenció, perquè els delictes sexuals de menors per internet no paren de créixer. Ara hem sabut que la policia investiga un xat de menors per intercanvi d'imatges sexuals i violentes. Ha passat a Cantàbria. Les dues denúncies les han presentat a la Guàrdia Civil les mares de dues alumnes que eren al grup de WhatsApp per on s'haurien enviat fotografies d'elles de caràcter sexual.
Una de les mares va descobrir que estaven assetjant el seu fill amb insult de caràcter sexual. L'haurien inclòs en aquest xat sense el seu consentiment. I també hi ha, on també hi hauria en aquest xat adult sense identificar que li haurien fet insinuacions sexuals. Altres famílies diuen que els nens parlaven de pedofília i violència extrema.
En parlarem quan faltin 10 minuts per les 9 del matí amb el psicòleg forense de la Universitat de Barcelona, Antonio Andrés Puello. Tot això, els Mossos d'Esquadra vigilen a 77 maltractadors a través de les pulseres telemàtiques per saber si compleixen amb l'ordre d'allunyament que ha sentenciat un jutge. Ho llegim al diari Ara.
El sistema de vigilància funciona a través de dos dispositius que porten tant l'agressor com la víctima. En el cas de l'agressor, són dos, una pulsera que pot anar al canell o al turmell i un terminal de senyal. Les dones només porten aquest darrer terminal, que hi cap, per exemple, a la bossa o a la butxaca, i que s'activa en cas que l'agressor incompleixi l'ordre d'allunyament que ha dictat el jutge. Si l'agressor s'ha saltat l'ordre, el centre de control es posa en contacte amb ell i si no contesta o no en fa cas i continua acostant-se a la víctima, s'ha vist els Mossos d'Esquadra.
I aquesta Rafa, t'agradarà, eh?
Home, l'estic desitjant, sí. Ja l'estic veient.
El Departament del Territori ha convocat avui a les 4 de la tarda el Consell del Taxi.
Saps qui serà?
Home. El emperador.
L'emperador.
L'emperador. No, dic jo.
M'agrada molt que en aquest programa l'haguem batejat.
Això s'ha estat bastant del Toscano,
Tito,
eh?
Sí, és així.
Ben en Toscano.
L'emperador Tito Álvarez. Doncs el Consell del Taxi, que és aquest òrgan de consulta i participació amb el sector del taxi, està integrat per les entitats que representen taxistes, sindicats, organitzacions de consumidors i també la pròpia Generalitat. Un cop finalitzi aquesta trobada, que serà aproximadament cap a 2:47 de la tarda, el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, ha d'atendre els mitjans per explicar quins han estat els acords.
Però que surti el Tito també, no?
Vols que surti Tito?
Home.
Tito ja sortirà amb el megàfon.
Va tot plegat el mateix dia que comença la tradicional campanya de vacunació conjunta de la grip i el coronavirus. Avui arrencarà el miler de residències que hi ha a Catalunya i més endavant s'obrirà la resta de col·lectius.
A partir del 16 d'octubre també es vacunarà les embarassades, persones amb problemes crònics de salut i els més grans de 60 anys. Una altra de les novetats de la campanya de la grip és que també es vacunarà els infants a partir dels 6 mesos i els nens de fins a 5 anys. En aquest cas s'administrarà el CAP perquè els nens puguin anar acompanyats dels pares. Salut també es farà una prova pilot amb una vacuna intranasal de la grip en 3.000 infants.
Sobre l'inici de la campanya de vacunació en parlarem quan faltin 20 minuts per les 10 amb Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials i del Cercle Empresarial d'Atenció a Persones. De moment, però, més temes sobre la taula perquè la Universitat de Girona ha denunciat la policia infiltrada al moviment independentista de la ciutat. La gent es feia passar per estudiant del grau d'Educació Social i va fer dos cursos al centre matriculant-se amb una identitat falsa.
La gent de la policia espanyola infiltrada va estudiar concretament els cursos 2020-2021 i 2021-22 a la Universitat de Girona. Per inscriure's, va fer servir el nom fals amb el que s'havia infiltrat el col·lectiu independentista gironí i per això el centre considera que hauria comès un delicte de falsedat en document públic. A la universitat no li consta cap justificació legal o cap autorització judicial que permetés inscriure la gent de policia en un nom que no era el seu. En un comunicat, la Universitat de Girona diu que l'ús d'una identitat falsa en un document públic per raons polítiques ha generat molt malestar entre la comunitat universitària i pot provocar molta desconfiança en el teixit social del centre. També afirmen que les universitats han de ser espais lliures i segurs, oberts al diàleg i a la confrontació d'idees. El rector de la Universitat de Girona va presentar la denúncia el 31 de juliol, però la decisió no es va conèixer fins ahir.
I us parlem també dels embassaments de la conca del Segre de Rialp i Oliana, que estan actualment al 17 i el 32% de la seva capacitat, respectivament, segons l'informe setmanal de la Confederació Hidrològica de l'Ebre.
Pel que fa respecte al 15 de setembre, el pantà de Rialp ha mantingut el volum d'aigua, però el d'Oliana n'ha perdut poc més del 3%. En aquest sentit, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha alertat que l'11% de la conca de l'Ebre segueix en estat d'emergència i caldrà mantenir les restriccions d'aigua, tot i constatar una millora de la situació respecte al mes de maig i de fa un any. L'organisme celebra avui la quarta comissió permanent de la sequera i debatrà, per tant, propostes per millorar la capacitat de resposta a aquests episodis de sequera en el futur.
I passem també pels tribunals perquè el germà de Jennifer Hermoso i una amiga d'aquesta han donat suport aquest dilluns al testimoni de la jugadora de la selecció de futbol.
I han confirmat que el petó que li va fer l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, no va ser consentit El jutge de l'Audiència Nacional també ha escoltat a dos pèrits que han ratificat l'informe portat per la defensa de Rubiales a l'Audiència Nacional. Aquestes declaracions tenen lloc després que el magistrat rebés a través de l'ambaixada d'Austràlia el certificat del contingut de tots els delictes del Codi Penal d'aquell país en relació amb els fets investigats i que són aplicables a l'estat de Nova Gal·les del Sud.
I el govern municipal de Manresa ha anunciat aquest dilluns que es personarà com a acusació popular en el cas de la baralla multitudinària que ha tingut lloc aquest cap de setmana i a la destrossa de vidres de 6 autocars.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha dit que les investigacions estan obertes i que a hores d'ara no es poden relacionar els dos episodis. Aloi sí que ha avançat que els participants en la baralla són menors d'edat, molt joves i escolaritzats a la ciutat. L'alcalde també ha explicat que el consistori arribarà fins al final per esclarir els fets i ha deixat clar que el govern té tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme.
Finalment, volem fer arribar a la ciutadania un missatge que aquest govern té tolerància zero amb la delinqüència, amb l'incivisme, que no traiem ferro a l'assumpte en cap cas i que estem a sobre.
A més, l'alcalde també ha explicat que s'ha reforçat la presència policial al centre de Manresa i que convocaran aviat la taula de seguretat.
I a Madrid, la Policia Nacional ha detingut un home de 30 anys acusat de matar la seva dona de 36 al pis on convivien, situat a Villaverde.
L'home es va entregar a la comissaria diumenge a la nit i està acusat d'un delicte d'homicidi. De moment es desconeix si tenia antecedents per violència de gènere. Si es confirma el crim masclista en el que portem d'any, 49 dones haurien estat assassinades per la seva parella o exparella. 1.233 dones des de que n'hi ha registres. Qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 120 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
També us expliquem que una dona de 73 anys ha mort aquest dilluns al Masnou després de ser rescatada en estat crític de l'interior d'un pis on s'ha produït un incendi.
El foc estava situat a la planta baixa d'una casa unifamiliar de 3 pisos. 6 dotacions dels bombers s'han dirigit fins a l'immoble, que està situat al carrer Francesc Macià, però tot i així no van poder fer res per salvar la vida de la dona.
I l'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar 4 homes acusats d'un delicte contra la salut pública i per un altre d'organització criminal.
Els investigats es dedicaven presumptament a conrear i vendre marihuana en una finca que havien llogat al terme municipal de Valls l'any passat. Per aquests fets, la fiscal demana 10 anys i 6 mesos de presó per a dos d'ells i 7 anys i 6 mesos per a la resta. Els advocats de les defenses han demanat la nul·litat del procediment perquè, entre les diverses raons, destaquen que el registre es va fer sense ordre judicial. En la vista d'aquest dilluns han declarat els agents que van intervenir en l'operatiu, on es van desmantellar més de 4.000 plantes de marihuana. Els acusats declararan a finals d'octubre.
I continuen els ofegaments a les platges catalanes 10 dies després de finalitzar la temporada d'estiu. Un home de 76 anys ha mort aquest dilluns a la platja Llevant de Salou, al Tarragonès.
Quan els sanitaris van arribar a la platja, l'home ja estava inconscient i no van poder fer res per salvar-li la vida. Hi havia mar plana i bandera verda. Divendres passat, un altre home de 77 anys va morir ofegat a la platja dels Capellans, de la mateixa localitat. Amb aquestes ja són 29 les persones ofegades a les platges catalanes des que va començar la temporada el 15 de juny. 4 d'elles han mort un cop a finalitzar la temporada d'estiu.
I també us expliqueu en aquest informatiu d'avui que el piromusical de la Mercè ha posat fi aquesta nit a la Festa Major de Barcelona a ritme de música electrònica.
El Festival Sonar, que celebra enguany 30 anys, està l'encarregat de posar la banda sonora en el tradicional espectacle de focs d'artifici. Ha estat un esdeveniment que durant mitja hora i on s'han cremat més de 1.300 quilos de material pirotècnic. Amb aquest espectacle s'ha donat per tancades les festes de la Mercè. L'Ajuntament calcula que més d'1 milió de persones han participat de les activitats organitzades durant els 4 dies de les festes barcelonines.
I encara en cultura, la Franz Schubert Filharmonia retreu homenatge a Pau Casals amb l'espectacle El Concierto de l'Aranjuez i la Sinfonia del Nou Món, una proposta que girarà per diverses ciutats catalanes per saltar després als Estats Units.
Coincidint amb el mes Pau Casals i amb motiu del 50è aniversari de la mort del músic vendrellenc, l'orquestra arrencarà aquest divendres al Vendrell, un programa de 9 concerts que passaran per Terrassa, Barcelona, Tarragona, Madrid, Lleida i Vic. A mitjans d'octubre, la Franz Schubert Filharmonia creuarà l'oceà per actuar a Washington i també a Nova York.
Gràcies, Xavi. 33 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Vinga, doncs, abans de saber com va ser aquest gol que va condemnar l'Espanyol ahir i què diu Xavi Hernández del partit d'avui del Barça a Mallorca, parlem de Tebas. El president de la Lliga ha fet unes declaracions en les darreres hores i, com sempre, no ha estat massa prudent. Anna, bon dia de nou.
Sí, bon dia. De fet, ha parlat a Movistar i ha tractat diversos temes amb Juanma Castaño. N'hem posat diversos, així que si voleu anar fent comentaris a l'entrevista, doncs endavant.
Dos prudents, eh? Tebas i Castaño.
Sí, exacte.
Perfecte.
El periodista ha preguntat a Tebas si al futbol hi ha un problema de masclisme o si només n'hi ha la Federació Espanyola, i això és el que ha dit Tebas.
A mí la expresión machismo no me gusta utilizarla, ¿no? Yo creo que está muy manipulada políticamente. Yo lo que creo que había un problema de falta de respeto a la mujer, de dignidad a la mujer y también a algunos hombres.
Eso
¿eh?
Es machismo.
Yo creo que el machismo tiene una connotación de más bruta, podríamos llamar, porque el respeto a la dignidad de mujer a lo mejor no parece tan animal, no parece una conducta más, de falta de respeto a la mujer, pero es una conducta de falta de respeto a la mujer. Y yo creo que dentro de la federación había muchas conductas, no solo a las jugadoras, sino a otras mujeres que han estado en la federación.
Quina manera de...
Que veas, tia.
Quina manera de liar-se el sol.
És el que diem no. Sempre, eh? És jardí, hort,
vinga,
Amazones.
I endavant i tal. I aquesta conversa, que jo l'he seguida una mica, és molt curiosa perquè... És que són la sartén i el cazo, eh? O sigui,
home,
són,
que, clar,
són
que
Marta
dos.
I Menga allà, pim-pam,
sí,
pim-pam, dient coses que no es creuen moltes
la
vegades.
És, algú concep... A mi no me gusta la paraula racismo. Algú concep, això?
Ara en parlarem, de racisme.
Ah,
ai,
també,
Déu meu,
també.
Ai, Déu meu. Vinga, som-hi, a la traca.
Mira, a veure, primer, recordem que Tebas porta des de l'abril del 2013 sent president de la Lliga Espanyola. Va ser reelegit el 2016 i també el 2019. Per tant, el període de presidència acaba el proper 26 de desembre. I Tebas ja ha deixat clar que es presentarà a la reelecció. I ha dit que aquest seria el seu últim mandat al capdavant de la Lliga i posaria punt i final a la presidència el 2027.
Mare.
Doncs bé, Juanma Castaño li ha preguntat si hi ha hagut coses que creo que ha fet malament.
Yo creo que hay varias cosas que habré hecho mal, ¿no? La que más me puede martillar, pues no detectar ciertos problemas que tenía el fútbol español de racismo con anterioridad. Yo creo que estos incidentes de tema Vinicius que trabajábamos, pero posiblemente digamos haber detectado lo que estamos haciendo esta temporada o al final de otra haber empezado a haberlo hecho antes, haber hecho ese trabajo, ¿no?
Bueno,
sí, de tema
ha sonat, no sé, ha sonat com a mínim una mica autocrític. No crec que s'ho cregui, tampoc.
Segurament
però
no.
Però bueno.
És per dir alguna cosa.
Ho ha dit. Sí, per dir alguna cosa.
Hi ha més coses, Anna, però...
Sí, doncs mira, tampoc s'ha tallat a l'hora de parlar sobre el president del Real Madrid, Florentino Pérez. Diu que la reconciliació entre tots dos és impossible perquè no veuen el futbol de la mateixa manera.
Però la pregunta és si hi ha alguna possibilitat de reconciliació.
No, perquè...
No la hi.
Porque es un tema cultural diferente. Es como si digo, oye, ¿hay alguna posibilidad que me regales tu casa? ¿Verdad que no?
No.
Pues entonces estamos en lo mismo. Hay una diferencia muy abismal en lo que pensamos del fútbol profesional europeo. No hay posibilidad de acuerdo con aceptar por parte de mí y de la mayoría de los clubes de la Liga Española que los grandes clubes son los que tienen que marcar el destino, el futuro, el reparto del dinero de la industria del fútbol europeo. Pues no.
T'ha fet gràcia, això, tu, Xavi?
Bueno, és que és graciós. Sí. Hi ha alguna possibilitat que me regales tu casa?
Doncs, no. Verdad que no?
Pues, no.
Pues ja està.
Doncs com Florentino igual.
Doncs mira, i també ha parlat sobre la possibilitat que arribi l'any que ve Mbappé a la Lliga, i això és el que ha dit.
Convencido, convencido, no, pero que es un destino para él, seguro, ¿no?
¿En qué porcentaje cree que va a estar aquí la próxima temporada?
Bah, yo creo que sabe, el año que viene estará más de un 70 o un 80%.
Estan obsessionats amb Mbappé. No pensen en altra cosa. En fi, no, no, que vingui.
Quan arribi estarà un any i es retirarà.
Sí, exacte, perquè va atrasant-lo. Va retrasant-lo.
Parlava del fitxatge de Mbappé, doncs també ha parlat de la situació del Barça i ha dit que el club està millorant la seva situació econòmica, que ha fet un gran esforç per rebaixar la massa salarial, però encara no pot seguir la norma de lo més 1.
Para poder fichar también depende si hay salidas de jugadores, si hay ahorros, pues si hacen salidas algún jugador y hacen algún ahorro, pues podrán incorporar jugadores.
Per tant, li envia deures, eh, a Joan Laporta?
Sí, sí, constantment, sí, sí. Jo crec que li envia deures. Però aquests s'han reconciliat. Amb Florentino no hi ha possibilitat.
No.
Però Laporta i ell ja són una mica més amiguis. O sigui, que això està bé. Per cert, que no sé si tenim el tall, però ha dit que ell és madridista a l'entrevista.
Ah, sí, aquest ja no l'he tret. Ja m'ha
semblat... No se podia saber.
Ha dit que però, és madridista,
sí,
però...
Això porta ja temps dient-ho, eh?
Sí, sí.
Diu, soc madridista, però no soy fanático.
No.
Bueno, no sé, si, no sé si es pot ser madridista sense ser fanàtic, ja t'ho dic, eh? Sí. Perquè Déu-n'hi-do. En fi, Tebas.
Perles.
Ara sí, va, deixem enrere Tebas, que veiem quan fa honor al seu cognom, i parlem de l'Espanyol, que no li va anar massa bé a la visita d'ahir al camp del Tenerife, Anna.
No, i quan parlàvem de l'Espanyol, dèiem que els blanquiblaus tindrien una mirada posada al que passés a Galícia amb el Racing de Ferrol-Saragossa, i el cert és que potser n'hi va haver algun que es va despistar més del compte, perquè aquest despistat podria ser Pacheco, que va fer una errada a la frontal de l'àrea al primer quart d'hora de partit. El porter va sortir de la seva zona amb la pilota controlada, però no va saber superar la pressió d'Enric Gallego, i llavors aquest li va pispar la pilota i va poder marcar a porteria buida. El jugador blanquiblau, Sergi Gómez, en declaracions als mitjans del club, deia que no es pot perdonar tant.
La categoria és això, és a dir, si tu perdones, ells en mitja ocasió, perquè realment ha sigut un inici de jugada nostra, l'hem perdut, ens han fet el gol en contra, llavors ha sigut complicat, però bueno, em quedo amb l'inici que hem fet de partit, que hem seguit lluitant fins al final per aconseguir la victòria, no ho he aconseguit, però crec que hem de ficar en valor, no?, i treure coses positives del partit que hem fet, i no només d'això, sinó de l'inici de temporada que hem fet.
I com queda ara la classificació a segona? Doncs l'Espanyol perd l'oportunitat de posar-se líder, perquè, com dèiem, el Saragossa va perdre i no va sumar punts, així que els aragonesos continuen líders amb 16, seguit del Leganés i el Tenerife, que en tenen 15, i en quarta posició hi ha l'Espanyol amb 14, empatat a punts amb el Llevant.
I avui arrenca la setena jornada de primera amb dos partits, un Sevilla-Almeria a les 7 de la tarda i un Mallorca-Barça a 9:45 de la nit des de Somoix.
Dies intensos de primera divisió, perquè el cap de setmana passat es va jugar la sisena jornada, avui es juga la setena i divendres la vuitena. No hi ha temps per perdre i els equips ho saben. Comencem parlant pel Barça, que juga avui a 9:45 de la nit. Es tracta d'un partit transcendental perquè si guanyen avui serien líders en solitari, perquè recordem que ara són co-líders amb el Girona. Per tant, si guanyen serien líders, però seria provisional perquè caldria veure què fa demà el Girona a les 7 de la tarda al camp del Villarreal i també del que fa el Madrid, que ara és tercer a la Lliga a la mateixa hora que el Girona a les 7 de la tarda contra les Palmes al Bernabéu. Xavi Hernández diu que està content del cap de setmana que ha tingut.
Ha estat un gran cap de setmana per nosaltres, sí. Ens hem posat líders, més enllà de que perdi o no el Madrid, ens hem posat líders. Nosaltres no vam fer bé les coses i guanyem un partit que potser se'ns podia haver complicat perfectament, sobretot la renovació, no? La confiança del club i aquesta renovació, doncs, que ens fa feliços a mi i a l'estaf, doncs encantat, s'ha quedat un bon cap de setmana.
Per l'enfrontament d'avui, el tècnic blaurana, Xavi Hernández, té dues baixes confirmades. D'una banda, la de Frenkie de Jong, que dissabte es va lesionar contra el Celta i ahir va aparèixer a l'entrenament amb crosses, i de l'altra, la de Pedri, que continua recuperant-se de la seva lesió i podria reaparèixer en el clàssic del 28 d'octubre a Montjuïc.
I encara la Lliga de Primera, com dèiem, el Girona juga demà dimecres a les 7 de la tarda contra el Villarreal.
El Girona, com dèiem, també és co-líder amb el Barça i el tècnic dels blanquivermells assegura que està feliç amb la posició però no vol fer volar coloms.
La exigència està molt bé, però l'equip ha d'anar de mica en mica i pas a pas, i hem de pensar que l'objectiu està molt clar per tothom i que en la jornada 6 no pot passar de pensar en continuar en primera divisió a ser un equip que esté pensant en Europa.
Per tant, Mitchell, que diu que l'objectiu del Girona és mantenir-se a primera, pel que fa a la llista de convocats, Bernardo continua de baixa i tampoc estaran a punt Toni Villa ni Artero. Justin haurà de passar pel quiròfan per una lesió al turmell. Borja ja s'entrena amb normalitat i estarà a disposició de l'equip quan Mitchell ho consideri necessari.
Dit sigui de pas, m'agrada tant Mitchell quan parla català, però tant...
Ha millorat, eh?
Aviam si alguns diputats al Congrés dels Diputats n'aprenen una mica, també. Allò que n'aprenguin, doncs estaria bé. Va, parlem també de futbol femení. Espanya juga avui contra Suïssa a partir de les 9 del vespre, en partit de la Lliga de les Nacions.
I com que avui ha partit, ahir va haver roda de premsa, van sortir la seleccionadora Montse Tomé i també dues de les capitanes de la selecció, Aitana Bonmatí i Mariona Caldentei. Aitana va voler reflexionar sobre el que ha passat les darreres setmanes al voltant de la selecció i va expressar què és necessari per poder tornar a la normalitat.
Nos hemos comprometido a que todo esto vaya mejor, que dejemos un buen legado y unas buenas condiciones para todas las generaciones que vienen. Obviamente también somos un ejemplo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, de lo que queremos como sociedad, ¿no? Una sociedad igualitaria, una sociedad mejor.
I Mariona, que va voler destacar el paper que han tingut Alexia i Irene Paredes com a capitanes, agraint-los la dedicació i esforç que han tingut amb el grup.
Creo que el desgaste del que hablas lo han vivido sobre todo los días previos con todas las reuniones que han tenido. Acabábamos reuniones todas juntas y ellas se seguían quedando, luego nos tenían que explicar cosas. Creo que bueno, que nosotras no hemos estado tan metidas en eso como ellas dos, que son las que más han sufrido, las que seguramente más estrés han tenido.
I com dèiem, també ha parlat la seleccionadora espanyola, Montse Tomé, que va voler fer balanç sobre els seus primers dies al capdavant de l'absoluta.
Pero una vez hemos podido realizar todas esas cosas que ellas pedían, las personas que lo pueden hacer, y que ellas se centraran en el fútbol y a nosotros nos dejaran trabajar en lo que ya teníamos preparado, es cuando se nos cambió la cara, pudimos ejercer nuestra profesión, que es para lo que estamos aquí.
Tomé també ha dit que va rebre una trucada de suport del president del Consell Superior dels Esports, Víctor Francos.
Com deia Aitana, bon matí, i tant que són un exemple, i tant que ho són. I precisament els canvis al voltant de la Federació Espanyola de Futbol han impactat també contra una altra esportista, Lídia Valentín.
La medallista en halterofília i figura molt propera a l'expresident Luis Rubiales deixarà de pertànyer a l'organisme futbolística i haurà de dir adeu al sou de 27.000 euros que cobrava anualment de la Federació. Lídia Valentín formava part de l'Observatori de la Igualtat, creat el 2020, impulsat per garantir l'equitat en el futbol espanyol i al qual també pertanyia Miguel García Cava, que també va ser acomiadat fa poc, i tot apunta que Lídia Valentín ha estat acomiadada per no assumir la responsabilitat del seu càrrec. Segons empleats federatius, Valentín no se l'ha vist mai per les Roces, la seu de la federació, en els 3 anys que es va crear aquest lloc.
En handbol també us expliquem que el Granollers ha confirmat els pitjors pronòstics i el lateral dret Faruk haurà de passar pel quiròfan per resoldre una lesió al lligament del polze de la mà esquerra que el mantindrà de baixa fins a finals de novembre pel cap baix.
El jugador nigerià que està complint la seva segona temporada de sessió des del Kielce es va lesionar el 8 de setembre en el debut de Lliga davant el Nava. Faruk, doncs, serà operat demà dimecres i des del club s'estima que estarà un mínim de 2 mesos fora de les pistes.
Gràcies, Anna. Mig minut i arribarem a 3:15 de el matí anem a la Carabé.
A la Caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, què ens expliques avui a la Caravé?
Doncs no t'ho creuràs, eh?
Ai.
Però avui tornem als avions.
De nou, eh?
Sí, tornem als avions, concretament a un avió on dos passatgers que anaven de París a Singapur han sigut indemnitzats amb més de 1.000 euros per volar, atenció, al costat d'un gosset que no parava de tirar-se pets.
Com? Eh? Mira'l. Està bé, això.
Què? De seguida en parlem.
Espera.
Benvinguts a la Caravana, amics oients.
Podem tornar-ho a tirar, Jordi, perquè em sembla que ha parlat... Sí, segueix parlant Tebas.
Ai.
Ho veus, oi?
Escolta'm.
Val,
Trias,
ja està. No,
vas
no,
fort,
de res.
Trias, vas fort.
Sí, una miqueta.
Ah. De seguida en parlem, però què? Què en penseu?
Jo prefereixo un gos.
A veure.
Soc molt fan dels comentaris d'Anna Closa, eh? Més de les notícies.
Jo prefereixo un gos que una persona que té diarrea. Em sap molt de greu, eh?
Sí, no et sàpiga greu, no.
Es veu que la pudor era intensa, per això.
També?
Sí, ara en parlarem.
És igual.
Però és una mica dels creadors d'un avió amb diarrea. Arriba el pedo... Ai, el pedo, el perro pedorro. No, és al·lucinant, escolta'm. A mi m'agrada fer ràdio per coses com aquestes, eh?
Sí, eh?
M'encanta aquesta secció.
Per parlar de gossos i pets de gossos.
Sí, la veritat és que sí. Va. Mira, tal i com us deia fa un moment, dos passatgers d'un vol de... van pujar a l'avió per viatjar, com dèiem, de París a Singapur.
Sí.
I no sé si heu fet mai aquest viatge, però són gairebé 13 hores.
És llarg, això, eh?
13 hores que entenc que estarem d'acord, necessites anar còmode i bé,
sí,
no
sí,
amb
sí.
pudor de fons. Eh?
Ara.
És per això que aquests dos passatgers, que tenen nom i cognoms, eh? Es diuen el senyor i la senyora Pres. Són
Pres,
un matrimoni.
Eh?
Sí.
Senyor Prims.
De nom Europa. De nom Europa.
Europa.
Sí.
De nom Europa.
Són de Nova Zelanda i van agafar seients de primera classe. Val? Tot semblava anar bé, sobre rodes, fins que se'n van adonar que els hi havia tocat un gos com a veí. Mm. Val? I segons explica el matrimoni, el gos no hagués sigut un problema si no hagués començat, i ara ho direm finament,
sí.
a emetre sons i olors insuportables.
Ai, insuportables, val? Eh? Imagina't tu al nivell...
Sí. Va. No sé què devia menjar, pobre gos, però... Llavors, parlant clar, el gos tenia gasos acumulats i es veu que va fer un concert de pets xulo.
Pobret.
Xulo.
I uns pets que, com és evident, anaven acompanyats de molta i molta pudor. En aquest cas, segons ha explicat el matrimoni en diferents mitjans americans, el gos, que era un bulldog, val? Vull dir, imagineu la magnitud de les fertulències, doncs no parava ni un moment de tirar-se pets. De fet, asseguren que la pudor era contínua i que aguantar-la era impossible.
Ai.
És per això que després d'una llarga estona aguantant van demanar un canvi de seient, amb la mala sort que no quedaven seients lliures a primera classe.
Vaja.
I els van passar a Economy.
Mm.
Pobres, una classe inferior.
Clar.
Llavors, per acabar, també heu de saber que tot plegat va passar al juny i que ara, després de setmanes i setmanes de negociacions amb el matrimoni, la companyia ha accedit a pagar una indemnització de $1.400, que serien uns 1.300 euros.
Mm.
Problema mig resolt. És a dir, va, pobres, no?, durant el vol, però almenys han tingut aquesta compensació econòmica.
Però jo estava pensant, ostres, canviar a la persona que té el gos, no? I el gos?
Sí.
Però, però llavors el problema el tindrà un altre. Nico, s'havien de quedar sols allà el gos i l'amo del gos.
Sí, sí, sí.
El bulldog aquest.
És al·lucinant, que passin coses com aquestes. Però saps què és el millor de tot plegat? Sabeu què és el millor?
Ai, digue'm.
Que el matrimoni ha dit que donarà els diners de la indemnització a una organització en defensa dels animals.
Ah, mira.
Sí, al·lucinant. M'encanta aquest matrimoni.
No, acaba, sí,
sí,
acaba
feliç. Està molt bé, no? És una història que a mi personalment m'ha fascinat.
Sí,
I que per això estem
fascinació
aquí per explicar.
Fascinació pels gossos i pels pets.
Sí, sempre.
Està molt bé. Més cosetes, va.
Va, sí. Canviem de tema, també d'ubicació, perquè ara toca anar fins a Uzbekistan.
Ui.
Sí. On ara fa uns 10 dies, aproximadament, la policia de trànsit va aturar una conductora que transportava alerta més de 20 nens i nenes dins d'un cotxe. I ara ens posem més serios, eh? Perquè
ai,
més de 20 nens i nenes és molt. Llavors, segons hem pogut llegir, tot plegat va passar el 16 de setembre, quan aquesta conductora, que es veu que seria una professora de llar d'infants, va decidir portar 25 criatures, 25 menors d'edat de l'escola cap a casa amb un cotxe que precisament un 4x4 no era.
Clar, 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 jo no estava entenent això. Era un cotxe, no una furgoneta ni...
Era un Renault 5.
Era un cotxe, hi ha imatges del cotxe a les xarxes socials, després les podeu buscar, però no era un 4x4, era més aviat un Twingo, una mica més gran que un Twingo.
Mare Déu.
Llavors, com us deia, en una gravació que circula per les xarxes, podem veure com almenys 3 dels menors anaven al maleter del cotxe, de dimensions també, com és evident, molt i molt petites. El seient del passatger del davant hi anaven un grup més d'infants, asseguts uns sobre els altres. Uns quants més viatjaven a l'espai dels peus, és a dir, on vosaltres poseu els peus quan aneu de copilots. I els 15 nens i nenes restants, atenció, perquè estaven repartits pels seients del darrere, inclús n'hi havia que anaven drets, perquè no hi cabien. Va fer com una mica de puzzle. I és molt bèstia.
Però jo no els portava.
A pressió.
A casa.
A casa.
De l'escola, clar, aquesta dona...
Era com l'autobús, allò.
Sí, clar, més o menys, sí. Era la professora d'una llar d'infants i els transportava a casa seva.
Allò obres la porta i surten a pressió, els nens,
Sí, 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 sí. És així. Sí. Llavors, com és evident, la policia va detenir la conductora, que, atenció, perquè les seves declaracions va dir que no era la primera vegada que duia tants nens al seu cotxe. Llavors, devia ser una acció continuada,
Reincident.
Sí. Per tot plegat, la dona ha sigut condemnada per conducció temerària, com és evident, però encara no se'n sap la sanció, això sí, la investigació continua oberta. No sé què en penseu. Com us deia, per internet circula el vídeo i la veritat és que, des del meu punt de vista, és un despropòsit i una responsabilitat increïble.
Està molt neguit. Mira, ho estem veient a la televisió, aquí.
Veus?
Jo espero que els tingués ordenats, perquè allò que obres la porta i si ha sortit un, almenys que surti...
Mira, els oients els explicarem que en aquests moments estan sortint imatges per la televisió i es pot veure com pobrets anaven molt i molt apretats. És una imatge bastant trista, sincerament, perquè a més són molt petits, eh?
Sí, 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 sí.
Déu-n'hi-do.
Quina persona hi cabien tants a dins del cotxe, si
clar,
no.
Home.
Sí, no,
bueno,
si
clar,
no...
evident, sí, sí, sí.
En fi. Anem a la musiqueta?
Va, sí, anem a la música i avui la notícia musical ens la porta Juanes. Aquesta cançó, eh?
És molt xula, a mi m'agrada molt.
Partidari de Juanes. Sí.
Mira, doncs heu de saber que aquest cap de setmana passat el cantant colombià va actuar en el marc del Festival Cordillera de Bogotà en un concert que va durar més d'una hora en el Parc Simón Bolívar i que el cantant ha catalogat de perfecte. I no sempre passa, això,
fixa't.
No sempre passa. Aquest és un concert que va acollir desenes de milers de persones a les que ni la pluja ni el fred va aturar i que van poder gaudir del millor repertori de l'artista, des dels temes més antics fins a les cançons més noves. En aquest cas, l'espectacle, el concert va arrencar amb Gris, que es veu que és un dels últims temes de Juanes. No sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-lo.
No.
Us heu quedat amb els temes més clàssics.
Sí,
eh?
La camisa negra.
Sí, doncs, en aquest cas, en aquest tema Gris, el van seguir molts d'altres, com Adiós le pido, Flaca, Sin documentos, La camisa negra o Volverte a ver, que l'estem escoltant ara. Un concert, com us deia, que Juanes ha qualificat de 10, tot assegurant que tornaria mil vegades més a Bogotà, perquè com a casa no s'hi està enlloc. Per tant, bon cap de setmana per Juanes i bona oportunitat avui per acabar amb ell i La camisa negra.
I com diuen al Colòmbia, qué rico.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me...
Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 4 minuts i arribarem a les 9 del matí. Ens posem més seriosos a aquesta hora perquè 501 menors van ser condemnats el 2022 per delictes sexuals a Espanya, un 14,1% més que l'any anterior. Són dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística. Les dades també detallen que a Espanya 308.624 menors de 18 anys van ser condemnats l'any passat, un 9,4% més que el 2021, i 14.026 menors, més d'un 3%. Avui a la caravana hem volgut convidar Antonio Andrés Puello, catedràtic de Psicologia Forense de la Universitat de Barcelona. Antonio Andrés Puello, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé. Bon dia a vosaltres. Gràcies.
Senyor Andrés Puello, com valora aquestes dades que ara donàvem respecte a l'estat espanyol?
A veure, és important fer constar el següent. Les dades inicials publicades per organismes oficials tenen molt valor perquè corresponen a registres que són reals i que són existents. Però la seva interpretació jo crec que ens confon més que ens ajuda i augmenta una mica l'alarma social sobre aquesta problemàtica.
Sí, com sigui, el que sí que hi ha és una certa, crec que sigui petita, tendència a l'alça, no?
Sí, a veure, el fet de que a nivell de fiscalia, a nivell de jutjats, a nivell policial, que és el que els criminòlegs diem dades oficials del delicte, augmentin, no sempre és una mala senyal, perquè no vol dir necessàriament que estigui augmentant els fets que fan referència, perquè hem de pensar que en el delicte, especialment en el delicte comès per menors, i de naturalesa sexual, sobretot si no és molt, molt greu, hi ha una gran xifra oculta. És a dir, hi ha molts casos que no es coneixen. I el fet de que hi hagin campanyes preventives i que hi hagi una major consciència social fa que hi hagi més denúncies. Hem de pensar que la taxa de denúncies que hem estimat els criminòlegs és d'un 5% sobre els casos que passen realment,
Senyor Puello, com s'explica, per gent que no en tenim ni idea, com s'explica que un menor pugui arribar a cometre un delicte sexual?
Comprendre el delicte sexual dels menors té diverses connotacions. La primera és que qualsevol delicte és una definició que s'ha fet socialment i que s'ha recollit en la llei penal. Per això diem delicte a partir de 14 anys. En canvi, si són menors de 14 anys, es recomana denominar aquestes conductes, o bé conductes violentes, conductes inadequades. Sempre la conducta inadequada sexual comesa per menors, o els delictes, tenen dos components. Un component, que és el que diem d'antisocialitat, és a dir, de vulneració de normes, i un altre component que pot ser de naturalesa sexual a l'adolescència, però que poques vegades és de naturalesa sexual per sota de l'adolescència. És una combinació que sempre té els dos components, és a dir, la conducta sexual inadequada, el delicte sexual, no és una expressió natural de la sexualitat humana, sinó bàsicament és un fet més antisocial que una altra cosa.
Dit d'una altra manera, senyor Trespuello, ahir vam generar un debat a redacció i a la redacció, amb tot l'equip d'aquest programa, perquè suscitava moltes opinions, com a tota la societat, suscitava moltes opinions i molt debat un tema com aquest. A un menor que ha comès un delicte sexual, com l'hem de tractar? Com a responsable d'un fet delictiu o com a víctima d'un sistema que no funciona?
A priori, de cap manera. Una vegada després d'estudiar-ho, sí, perquè hi poden haver-hi moltes confusions. Tenim una sèrie de criteris legals, per exemple, si té menys de 14 anys, per definició, no és responsable.